Dimecres, temps per la informació política al Sempre amb tu, el temps dels portaveus, amb Joan Font, Gemma Margalef, Plataforma Calera. Els regidors, com estan? Bon dia.
Bon dia.
Benvinguts a la ràdio. Anem a parlar de seguida de tot el que és notícia al municipi i el seu punt de vista com a formació de Plataforma Calera. Tindrem temps de parlar d'algunes qüestions més turístiques i que, evidentment, doncs, bé, doncs també han estat presents aquests darrers dies al nostre municipi, però abans de tot això, si els hi sembla, m'agradaria tocar una notícia que coneixíem la passada setmana, que de fet la donava a conèixer en aquest mateix espai el regidor d'Hisenda i portaveu de Compromís per la Cal, Antonio Espuny, la sentència que obligarà l'Ajuntament a pagar vora uns 600.000 euros entre el que s'ha de pagar més els interessos a l'empresa Tres Cales S.A., Aigües Tres Cales, pel tot el tema de la municipalització de l'aigua de la urbanització Les Tres Cales, que es va fer l'any 2011, que va durar fins al 2015 i que segons el jutge es va fer sense tots els arguments que calia per poder-ho fer, amb pocs arguments al respecte. Hi ha una peça més, i és que durant aquests anys l'Ajuntament va haver de pagar uns diners quan rebia uns diners, segons explicava el mateix Espuny ara fa justament 7 dies, l'empresa d'Aigües Tres Cales. És a dir, és una mica un tema complicat, no, senyor Font, suposo, aquest?
Bueno, jo, pel que complex. Jo he pogut saber, pues, fent una per arribar, la gent m'ho estic a entendre de com s'ha arribat a aquesta situació i, per tant, he de fer una miqueta d'història de tot com va anar això, perquè molts poden pensar, bueno, Aigua de Tres Cales, que té que veure en Aqualia i que té que veure en l'Ajuntament, per tant, hi ha que especificar ben bé. Mira, jo estava a l'Ajuntament en aquell temps, l'any 84, ja fa temps, pues, Aigües Tres Cales S.A., que era una mercantil, va demanar a l'Ajuntament, a l'agost del 1984, va demanar una autorització per a prestar el servei. I l'Ajuntament li va donar una autorització, no una concessió, que és molt diferent. Una autorització. Bé, això va estar vigent fins al 2006, el 12 d'abril del 2006. Penseu que, bueno, sapigueu que el 2004 l'Ajuntament ja va fer un concurs en la qual l'Aqualia va quedar per 25 anys a prestació del servei en sistema de concessió, i Aigües de Tres Cales S.A. El 12 d'abril del 2006 va fer un acord, va firmar un acord en Aqualia, l'Ajuntament va quedar al marge, de fer un règim d'arrendament entre l'empresa titular, que era Aigües Tres Cales S.A., en Aqualia. A canvi d'aquest arrendament, l'empresa rebia a cap de l'any, doncs, entre 90.000 i 100.000 euros. Bé, això va funcionar així fins que a l'octubre de 2010, és a dir, 4 anys escaig, va haver un acord de ple en convergència amb majoria absoluta que revoquen aquesta autorització a precari otorgada el 6 d'agost de 1994 per part de l'Ajuntament d'aquell moment, i sense un informe preceptiu del secretari de l'Ajuntament, això és molt important, sense cap informe preceptiu del secretari, lo deixa sense efectes, no? A partir d'aquí, Aqualia, aquest acord, ja no el fa en el titular de l'empresa, que és Aigua de Tres Cales. Per tant, queda en règim de concessió amb l'Ajuntament a partir de l'1 de gener de 2011. Per tant, este règim d'arrendament, Aqualia ja no lo deixa de fer efectiu i, per tant, estos ingressos ja deixa de fer-ho. Què fa l'empresa Tres Cales S.A.? Pues fa un contenciós administratiu contra aquest acord. Per no ser molt pesat, això ho va fer pues, automàticament, pues, com va deixar de percebre aquesta quantitat i aquest acord. Llavors, al març del 2012, l'Ajuntament rep una sentència parcial del contenciós administratiu que va posar Tres Cales S.A., en la qual no argumenta prou bé, o sigui, no està prou justificada el que la municipalització del servei de l'aigua en Aqualia, no? I, per tant, l'Ajuntament fa una apel·lació al respecte. Això passa en els anys, nosaltres a la campanya... Bueno, abans de la campanya electoral, i això ja sabíem que havia una apel·lació per part de l'Ajuntament, a mi em va ensenyar l'abogat que havia en aquell moment, el Xavier Xifra, i ara fa poc pues el contenciós administratiu de Tarragona fa ja una sentència definitiva en la qual condena a l'Ajuntament a pagar a l'empresa Tres Cales S.A. 541.500 euros més els interessos, que són els anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015, en la qual l'empresa S.A. no va rebre la quantitat pactada en Aqualia. Llavors, lamentablement, un cop més, l'Ajuntament de Majoria de Ciu va fer les coses equivocades i erràtiques, i per tant ens condenen una vegada més a pagar una quantitat molt important, uns 600.000 euros en els interessos de demora. Però no és això, no és això. És que ara, a partir del 2016, aquell acord que s'havia suspès perquè l'Ajuntament ho volia municipalitzar segueix vigent fins avui. Aquest acord que van fer Tres Cales S.A. en Aqualia segueix l'acord.
Segueix vigent.
Vull dir que damunt vos toca pagar una sentència de 600.000 euros els interessos, i a més, durant aquest període de 2011-2015, que són 5 anys, l'Ajuntament paga a Aqualia els seus beneficis per prestar el servei. És a dir, que nosaltres no pagàvem res, simplement vigilàvem que tots els serveis estiguessin correctes, que fes un bon servei, però que nosaltres no pagàvem res. Ara ens toca pagar una sentència de 6.000 euros i durant el període 2011-2015 s'ha pagat entre 240.000 i 260.000 euros a l'empresa Aqualia. Llavors, això, evidentment, pues, desgraciadament, ho hem d'assumir, és evident, però ha demostrat que aquell govern de Convergència i Unió feien les coses sense cap ni peus. No? Sabem que aquest informe s'ha fet per Toni Martos, que és el que gerent de la Cala Gestió, però això no es eximix amb ells de l'equip de govern que havia en aquell moment de no demanar un informe preceptiu, que era preceptiu, al secretari de l'Ajuntament. I això se basa en la sentència en què aquest informe del secretari de l'Ajuntament no hi és. I això ha fet que l'Ajuntament
perdéssim
una vegada més una quantitat que això ja veurem com se paga, perquè la sentència diu que se t'hi ha de pagar en 20 dies hàbils i el dia 6 de novembre se t'hi ha de fer efectiva aquesta quantitat a l'empresa Aigües Tres Cales S.A. el 6 de novembre. Llavors ja veurem com s'arregla això, i això és un tema que ja no puc parlar perquè no tinc autoritat ni capacitat de gestió per a poder parlar, però que el dia que sàpiga que el 6 de novembre d'enguany se t'hi ha de fer efectiva, segons sentència del jutge del contenciós administratiu de Tarragona número 2, se t'hi ha de fer efectiva aquesta quantitat.
El que sorprèn en tot aquest cas, evidentment, és clar, es va fer una municipalització, segons el jutge, poc argumentada.
No està argumentada, no.
Doncs no tenia suficients motius. No diu que no es pugui fer, i aquesta també és una altra qüestió. No diu que no es pogués municipalitzar l'aigua, sinó que aquest procés...
Que per dos vegades, perdona, Dani, per dos vegades va tindre l'oportunitat d'argumentar-ho millor. La primera era quan se va posar el contenciós administratiu d'Aigua de Tres Cales contra l'Ajuntament a partir del 2011, perquè ja va deixar Aqualia de prestar, de donar-li esta quantitat en concepte d'arrendament. És que va tindre una segona oportunitat quan va apel·lar i no va millorar la capacitat de poder demostrar, argumentar de que era d'interès municipal o que sigui. Per tant, és que és important que l'informe del secretari de l'Ajuntament no era present amb aquest expedient. Quan se va fer aquell acord de ple el 2010, el 30 de novembre, no hi ha un informe preceptiu com tica se sempre quan se fa una cosa així. I això el jutge ja ho nomena, i ho nomena que això facilita que l'argumentació queda molt, molt pobra.
Justament sobre aquesta qüestió, clar, una cosa és municipalitzar l'aigua, aquesta aigua la venia prestant, com explicava, a Aigües Tres Cales, i que tenia l'arrendament a Aqualia, la mateixa empresa que presta encara dia d'avui, doncs, també la concessió d'aigües a l'Ametlla de Mar. Quan es municipalitza, l'Ajuntament també ho traspassa cap a Aqualia. El que aquí sorprèn i que el govern ha denunciat és que mentre era Aigües Tres Cales, diguem-ne, la propietària del servei d'abastament d'aigua a la urbanització, rebia uns beneficis anuals, rebia aquests vora 100.000 euros anuals el propietari de l'empresa, i quan l'Ajuntament va assumir la municipalització havia de pagar anualment a Aqualia entre 200 i 300.000 euros
perquè
anuals.
Perquè es basaven a la modificació del contracte de l'adjudicació de l'obra del famós Junta de Govern del 2009. Que això, pues, evidentment, pues, l'empresa Aqualia, pues, va, el preu de l'aigua va augmentar considerablement. No? O sigui, en un conjunt de coses, no pagàvem res a l'empresa i després resulta que ens castiguen per fer una cosa mal feta, de no estar ben justificada, i a més d'aquest període 2011-2015, que, o sigui, el poble en general té que pagar a l'empresa uns entre 200.000 i 260.000 euros. Per tant, escolta, jo no sé qui estava en mans del govern, vull dir, però és que això és un cúmul de coses i l'Ajuntament, quasi estem tancant l'exercici 2018 i queden 9 mesos per eleccions municipals, encara no podem estar tranquils del tot, vull dir que encara surten coses, no? Aunque nosaltres ja sabíem que això no havia una sentència ferma, però que pintava malament, però van tindre una oportunitat per justificar-ho millor. Pues no van, jo me baso molt important en un secretari de l'Ajuntament que et pot dir si això era factible o no era factible, un informe preceptiu i no la d'un gerent de la cala gestió que pues, està imputat com l'exalcalde que havia en aquell moment. No? Vull dir, així anaven les coses i així mos ha anat i han deixat el poble hipotecat per molt de temps.
I que parla de qüestions econòmiques, ja que justament fèiem referència a Qualia, si li sembla, no hi ha cap apunt més, no?, sobre aquesta qüestió de l'aigua de Tres Cales. Evidentment, bueno, és un tema que també doncs, portarà cua, perquè no és la primera, ni serà... Toquem fusta, que no sigui de les sentències que quedin a l'Ajuntament doncs, pendents també per pagar. Al final, tot això al final que ho paga som els seus ciutadans, amb la nostra butxaca. Regidors, escolti'm, parlem sobre temes econòmics. Ara farem balanç de com va tancar els comptes l'Ajuntament l'any passat i doncs faran les seves també aportacions, però abans, justament ara fa també pocs dies aquí en aquesta emissora l'alcalde Jordi Gasaní anunciava algun paquet de noves actuacions al municipi, algunes d'elles contemplades ja dins dels pressupostos d'aquest 2018 a través doncs, de finançament propi o bé a través de finançament d'altres ens com la Diputació de Tarragona, però també avançava algunes novetats respecte a algunes noves instal·lacions, aquestes esportives, a la zona esportiva, que ja també va avançar aprofitant la presentació del futbol base al camp d'esports de la Cala i que es financiarien aquestes mitjançant una modificació de pressupost que està treballant l'Ajuntament, on per un costat es recollirien els ingressos que s'han aconseguit de més respecte a l'impost de béns immobles, impost que mitjançant una revisió cadastral feta per l'Estat doncs, hi ha hagut uns canvis i per tant s'han doncs, recaptat més diners, però també la diferència que es preveia entre els diners que s'havien de pagar a Qualia, o que es preveien pagar a Qualia aquest 2018 i que suposadament doncs, no s'hauran de pagar arran doncs, de la sentència, millor de sentència, arran de la anul·lació de la modificació del contracte del 2009, arran del bueno, de l'informe favorable, si es pot dir així, o del dictamen que considera per part de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat que doncs, no té raó de ser aquesta modificació de contracte i que la qual doncs, podria tindre beneficis industrials amb el contracte original de l'any 2004. Sobre aquesta modificació pressupostària, què en pensa Plataforma Calera sobre aquesta idea de fer-ho?
A veure, jo si una cosa estic d'acord quan se fa el pressupost inicial de l'exercici és, i vaig a la mateixa línia que fa el regidor d'Hisenda, és que en les inversions i més en la situació que es troba delicada de l'Ajuntament hi ha que ser molt prudents. I així es fa. Quan se fa el pressupost d'inversions, quan tu t'ho lliges dius, hòstia, que poques inversions hi ha, no? I són prudents, i per tant és bo. Què hi ha més ingressos? Pues, aprofitem-ho per a fer més inversions. Jo vull dir una cosa que és important perquè la gent, la contribució urbana, Olivi, que tu has dit molt bé, l'Ajuntament farà l'any que ve, farà 20 anys que no ha fet cap revisió catastral. Clar, el govern central, tots aquells municipis que porten molt de temps sense fer cap revisió catastral, que, per cert, penso que la propera legislatura, algun grup polític que es presenti, té que tindre en compte, ja que l'economia se va millorant i també els ajuntaments s'han d'anar sanejant, hauria que valorar, almenys valorar, de fer una revisió catastral, perquè estem parlant de 20 anys que els béns immobles pràcticament tenen el mateix valor, aunque es van augmentant molt poquet. Llavors el que va fer era fer revisions catastrals parcials, i això, doncs, evidentment, l'Ajuntament pot tindre uns ingressos al voltant dels 150.000, 190.000 euros. Per tant, com que això ja està contemplat, que és un 4% més del valor catastral que teníem, doncs sí que es poden comptar amb aquests diners per a fer inversions. Tinc els meus dubtes que puguin comptar amb aquest recàlcul d'una sentència, perdó, d'un dictamen favorable a l'Ajuntament respecte a l'Aquàlia, no? Jo crec que sí que s'arribarà, però per enguany ho veig per mi una miqueta alegre que comptin a uns 240.000 euros que vaig sentir dir que podrien anar a inversions. Jo soc caute amb això i penso que arribarà, però per enguany ho veig complicat i difícil. Ho dia perquè se volia fer una pista poliesportiva, de patinatge, perdó, i de futbol set. Ojalà sigui així, però ho veig, posem-ho entre cometes. Però sí que aquests 180.000 euros d'ingressos de més del IBI seran factibles. Una altra cosa, l'Ajuntament no ha tocat aquest impost des del govern de Convergència i Unió. L'Ajuntament té capacitat per pujar el tipus de gravamen. Això és una revisió catastral que fa puntual en algunes zones del municipi. El catastre, que depèn del govern central, que depèn del govern de Madrid. Per tant, deixant ben clar això. Evidentment, hi ha uns diners que venen del PAM, que estan ja pressupostats, que és a tres cales, en totes les situacions dels carrers que estan en més mal estat, s'invertiran uns 170.000 euros, i per tant, això sí, nosaltres creiem que serà una injecció important a tres cales que està en l'última rehabilitació, doncs tenen carrers que estan en una dificultat extrema. I després també el carrer Candela, que també està en una situació deplorable, també està contemplat que es pugui arreglar. Per tant, en el que tu m'has preguntat, tinc els meus dubtes que amb aquesta modificació de crèdit se pugui comptar tangible, no pressupostar, sinó tocar i dir no, comptem a la mateixa prudència que es va fer en els pressupostos d'un any, de que les inversions no les toquem fins que tinguéssim els diners, doncs, d'això en interrogant, no estic en compte que es faci això, al contrari, sinó que es pugui fer realitzable esta inversió. I, a més, en sentència de 500.000 euros que ens ha caigut. 600.000 euros.
600.
Vull dir que ens ha caigut, que això ho hem de pagar el dia 6 d'octubre. A no ser que hi hagi un acord en l'empresa de que es pugui aplaçar o pagar emplaçaments, això ja no ho sé. Per tant, seguint la cautela, la prudència de les inversions que sempre s'han fet i que nosaltres hem donat suport perquè han participat, deixem-ho entre cometes per enguany, estic parlant del 2018, del 2019, ja veurem, però això també marcarà, aquests deutes marquen això, perquè quan parléssim de la liquidació del 2017, que després hi parlarem, també vull fer referència de que
ara ho comentarem.
Ho comentarem sempre després.
No, simplement dos comentaris. El que sí que és cert és que el govern argumenta de que aquests diners, aquests ingressos extraordinaris que ells consideren, si els deixen sense utilitzar aquest 2018, a partir de l'1 de gener de l'any vinent ja no els podran tocar, perquè doncs, com que l'Ajuntament, bé saben, doncs està encara amb aquests números vermells en el que fa l'endeutament, doncs són diners que anirien directament a rebaixar el deute municipal, a aixugar una mica doncs, aquest endeutament, i que per tant doncs, consideren que sí que els seus extraordinaris, que són els diners que han aparegut, doncs sí que els consideren destinar a fer una sèrie d'inversions per al municipi.
Bé, si és així, no tinc res a dir. Jo t'he dit que sóc caute.
Que és la posició que ens ha explicat.
No, jo t'he dit que sóc caute en quant que això, pues, evidentment, pues, ho poso en dubte, no que es puguin ingressar, sinó que poguessin comptar per al 2018 fer esta inversió comptablement. Comptablement, estem parlant, no que estigui assignat, sinó disposar, disposar d'aquesta quantitat. Simplement és el que jo diria. El del tema de l'IBI sí, que ja està previst aquest augment, i després també el del PAM, que també està previst. Simplement un comentari d'aquest tipus.
Sobre l'actuació en si, que proposen a la zona esportiva, com ho veuen?
Bé, nosaltres al nostre programa electoral no vam posar res perquè vam veure que tal com estava l'Ajuntament, pues difícil inversions noves fer-les, no? Vull dir, si era un programa electoral d'un grup que governa, pues evidentment, i tenen els diners, pues evidentment entenc que ho pugui, si hi ha els diners, que pugui fer-ho. Per a mi el més important era la inversió aquesta que s'ha fet aquí davant al pàrquing en superfície, que suposo que ha superat els 100.000 euros, i això sí que era important fer-ho, i per tant, en un principi, ningú n'hi parlava. Eh? Si parlem dels programes electorals, ja que d'aquí un any, perdó, d'aquí 8 mesos o 7 mesos venen i farem balanç, ningú posava que això seria un pàrquing en superfície. Només cal mirar els programes electorals, i un parlaven de posar una plaça, etcètera, etcètera. Nosaltres el que vam dir és que consultaríem al poble a través d'una participació ciutadana què és el que es volia fer aquí. No ens vam mullar, sinó simplement que la participació ciutadana era que diguessin el que es volia fer. Per tant, ningú va posar un pàrquing en superfície, però s'ha fet. I això ha costat diners. I per tant, això ja per a mi era més important que fer una pista poliesportiva, aunque reconec que la demanda i l'activitat de la gent que fa deport, que això és molt positiu, ho pugui fer. Però sempre tindrem els diners per a poder-ho fer i sobretot eixugar el deute, que després parlarem de la liquidació del 2017.
Això anem. Va, parlem d'aquesta liquidació del 2017, que es va fer doncs l'aprovació definitiva també ara fa uns dies, en una sessió plenària. Bueno, expliqui'ns una mica el seu punt de vista sobre bé la gestió econòmica, no només entenc del 2017, del 2018, del 2016, del 2015, de l'actual govern.
A veure,
i en el qual vostès, per cert, han aprovat tots els pressupostos.
Sí, sí, evidentment, i estem al tanto de tot, vull dir, però hem de veure una realitat. Agafar la responsabilitat al 2015 amb tot el que ens han trobat, i encara ens estan sortint rovellons d'aquest tipus que són deutes, doncs encara se fa més complicat, no? Però bueno, comptant de l'última liquidació del 2017, hi han 6 indicadors que et marquen com ha anat el pressupost del 2017. Aquests indicadors se refereixen a la solvència, liquidez, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. D'aquests 6 indicadors, 3 surten positius, però 3 surten negatius. Surt positiu l'estabilitat pressupostària, és a dir, que hi ha una capacitat de finançament de 768.000 euros, això vol dir que hi ha un superàvit, això és positiu. Hi ha una altra capacitat, un indicador que també és positiu, que és l'estalvinet, per tant hi ha un estalvinet de 360.000 euros, i també hi ha un romanent de tresoreria positiu de 567.000 euros. Però hi ha 3 indicadors, 3, comparat al 2016, un més, que és la regla de la despesa. Aquí tenim un marge de compliment al voltant dels 600.000 euros, 579.000 euros. Això què vol dir? Pues que hem tingut que anar introduint obligacions per sentències, per equis motius, i ha fet que el 2017, per aquestes obligacions que les sentències t'obliguen a pagar, pues ha fet que això pues surti negatiu. L'altre és el deute financer, el deute viu, que aquí sí que ja s'ha rebaixat respecte al 2016, doncs quasi un milió d'euros. No? Ara estem en un deute de 15 milions d'euros. L'any passat, el 2016, quan se va liquidar, estàvem al voltant dels 16 milions. Per tant, ja s'han reduït, des que hem trobat, 2.200.000 euros. I aquí, amb este deute viu, no s'inclou, que vaig fer una pregunta, si s'incluïa el pagament de la residència d'avis. Per tant, estem intentant que, a través de l'alcalde i el regidor d'Hisenda, que este deute no sigui per concepte de lloguer, sinó que sigui en concepte d'inversió i, per tant, formi part d'este deute viu, que després s'ampliaria més. No? És a dir, vam passar del 134% que estem per sobre del nivell legal, que són 110, i ara estem a 123. Però això pot, l'any que ve, que ara el 2019, pot augmentar si la residència entra com a inversió. I després el període de pagament a proveïdors, que està a 428 dies de promig, que també s'hi reduirà per si la sentència... si el dictamen que ha fet de l'Aqualia, que deure 4 milions i mig, quasi 5 milions d'euros, però això rebaixarà molt el rati dels dies. No? La conclusió de la liquidació és que, com que tenim aquests 3 indicadors negatius, hem que fer un pla econòmic financer i de tresoreria per incloure mesures de sanejau. I això és el repte que tenim, però s'està seguint el camí adequat per a reendreçar la situació que es trobava quan vam entrar a l'Ajuntament el 2015 i més en l'equip de govern. No? Però bé, aquesta és la realitat i, evidentment, jo crec que la propera legislatura, si sigui més de camí, anar reduint deute, la inversió la que poguéssim fer d'una forma racional, però això no s'acaba amb aquesta legislatura, això té que haver una continuïtat de 4 anys més, no? I per tant té que haver gent, jo no vull fer campanya per ningú, gent que xafi de peus i que sigui un grup de persones que sàpien per on té tirar, no?
Què significa no voler fer campanya per ningú?
Bueno, jo personalment jo vaig dir que no em presentava, i per tant parlo a nivell personal, i jo no, la plataforma ja decidirà el que tinc que fer, però jo de moment ja, si es presenta plataforma la meva ajuda comptarà, però jo no, a l'Ajuntament proper ja no estiré, perquè és una decisió pròpia que ja vaig dir a l'anterior campanya electoral i ja me reafirmo. Si plataforma segueix, ja s'anunciarà en quin candidat anirà, però això es farà al seu moment. Personalment, jo ja no em presentaré a les properes eleccions.
Per tant, deixarà la política a partir del maig.
Bueno, ja ho anunciaré quan la plataforma ja ha decidit el seu futur. La plataforma m'hi tindrà sempre al seu costat, si continua al capdavant de la política municipal, però que he parlat amb aquesta primera persona en sentit de que jo ja no hi seré. I per tant opinaré d'una forma molt més personal, no? Jo calculo que la línia a seguir, i a la plataforma, si seguix, així li traslladaré la meva experiència, és que ja que aquests tres àmbits indicadors són els que es tenen que treballar més, no? Sense deixar de prestar els serveis més importants que tingui el poble, perquè això també s'ha mantingut, els serveis importants del poble s'han mantingut, amb un deute de 47 milions d'euros, que... Això ho expliques a gent de fora i diuen, hòstia, què ha passat aquí, no? Pues una mala gestió, i que això ho tindrem que pagar sense pujar els impostos, sense pujar els impostos, que això encara te fa el repte encara més difícil, que és una promesa que tots van fer. Per tant, és feina de formiga, pensant bé el que estic a fer, controlant la despesa pública, sobretot la despesa no productiva, i buscant ingressos addicionals, com pot ser, doncs, per exemple, activitats, com pot ser una inversió de fora, que creen llocs de treball, que l'economia va millorant, també el tema urbanístic també ens ha limitat moltíssim, molts de despeses, per tant, és un camí lento, però amb una línia a seguir, no? Que és sortir del pou que estem posats.
Li preguntava perquè justament n'ha mencionat diverses vegades en aquest temps de portaveus que queden pocs mesos per als pròxims comicis municipals i encara hi ha moltes incògnites.
Set mesos queden.
Queden moltes incògnites encara damunt la taula sobre quines candidatures hi haurà i justament fins ara només el partit de l'alcaldia, Esquerra Republicana, doncs ha confirmat que Jordi Gaseni tornarà a optar a una nova alcaldia a l'Ametlla de Mar. La resta de formacions, entre les quals Plataforma Calera, doncs, com bé dèiem, encara no han fet públic, què passarà el maig vinent o que com si es presentaran o no es presentaran les eleccions. Per tant, em sembla interessant també compartir amb l'audiència
si hi ha novetats al respecte. Però independentment del que es presentin, jo per...
Ja dic que vostè no,
hi ha una línia a seguir, hi ha una línia a seguir, ja fa de peus a terra, Això que vaguen, escolta, hem dit números, i les coses s'estan endreçant, però que no s'acaba amb aquests 7 mesos que queden de legislatura. Jo crec que això este sentit de responsabilitat d'endreçar el rumb financer, econòmic i urbanístic té que tindre una continuïtat, una continuïtat en les persones que siguin, però un coneixement profund d'on estem posats, que hi ha alguns que es pensen que aquí no ha passat res.
Seguim. Més política, en aquest cas, també en un ple. Es va votar aquest canvi de nom de l'Avinguda de l'Ensenyament a l'Avinguda de l'1 d'octubre. Vostès van ser precisament el partit que va tindre diferència de vots. Van fer un vot personal i en aquest cas, vostè, senyor Font, va fer una abstenció, vostè, senyora Margalef, va fer un vot en contra. I ho argumentaven també a través d'una esmena que vostès van proposar i que finalment no es va incloure a la moció aprovada pel plenari. Una mica, doncs, quines són les seues consideracions sobre aquest canvi de nom?
Bueno, primer parlaré, el vot de Joan Font va ser en nom,
correcte, sí.
En nom de la plataforma, i la Gemma va fer un vot particular, i va exposar els seus arguments que els comparteixo en certa manera. A veure, aquí nosaltres vam fer una esmena, sense tocar res del que ells presentaven, una esmena parcial, i era que afegir al text de votació que activessin un procés de participació ciutadana mitjançant una consulta popular. Per què? Perquè dita esmena, està per a nosaltres, està fomentada en un valor democràtic, que és el dret a decidir. No estem parlant de qualsevol carrer. Això ho vaig argumentar-ho en aquell moment. Estem parlant de l'avinguda d'ensenyament. Jo sóc regidor de l'any 83. Porto anys, el més antic de tots, porto anys. I el 83 va haver un pla general d'urbanisme aprovat. I allí se va, l'Ajuntament tan democràtic com aquest, va decidir que tots els equipaments educatius anirien allí. L'escola ja s'havia inaugurat, l'institut encara no estava fet, i també se va contemplar i després se va afegir la llar d'infants. A veure, canviar avinguda d'ensenyament per l'1 d'octubre, som respectuosos, però jo crec que hauria de fer una participació en què decideixen no solament els veïns, sinó la comunitat educativa. No estem parlant del dret a decidir, no som defensors del dret a decidir, no estem invocant això. Home, tenim una oportunitat de fer-ho, ho reivindiquem per unes coses i a nivell local no ho reivindiquem. Per tant, això va ser la motivació de presentar esta esmena parcial a la proposta allí no posava qui ho feia, però suposo que l'equip de govern se va fer càrrec d'esta proposta. Jo l'argumentació que vaig sentir que això estava desnaturalitzava l'1 d'octubre, a veure, de veritat, jo vaig anar, la Gemma també va anar a votar, jo també vaig anar a votar, vull dir que no ens podem dir que Joan Font i la Gemma no van anar a votar, vam anar a votar. Però considerem que, com que afectava el poble, home, fem una espècie de consulta popular i que diguin que si això és factible o no és factible. Per què? Perquè, ja ho he dit abans, el valor democràtic del dret a decidir té que ser en tots els aspectes importants. I això crec que ha vingut d'ensenyament eliminar-lo, almenys hem pogut dir, escolta, mira, deixem la vinguda d'ensenyament i posem la vinguda d'ensenyament 1 d'octubre, que era una possibilitat. Però jo vaig veure que l'equip de govern ho tenia ja tot decidit, que això és el que la Gemma va argumentar i ara ho dirà ella, i per tant no va donar temps a meditar-ho millor. Altres pobles, i no vull nombrar aquí, però altres pobles sí que han utilitzat, i són tan independentistes en aquest caràcter com el que hi ha al govern de l'Ajuntament, pues sí que van fer una consulta popular de participació ciutadana i va sortir un 64% per canviar. Però és que no estem parlant de qualsevol carrer, estem parlant de l'avinguda d'ensenyament. I és una avinguda important i que va tindre el seu espenta política d'ordenar territorialment un pla general d'urbanisme en aquella zona. Per tant, una miqueta de respecte a la comunitat educativa. Per tant, tenien que ser la gent amb una consulta popular, que aquí ja estem bregats per fer consultes populars, ja portem, no us diguis que hi ha una fenyada, no, ja estem bregats, i això de desnaturalitzar l'1 d'octubre, doncs jo personalment no, és un argument pobre, perquè sí que se defensa la participació ciutadana i les consultes, però al moment que l'activem no la rebutgen, no? Bé, de totes maneres, no volem fer arbre caigut i llenya d'haver caigut, i considerem que vam tindre una oportunitat de practicar a nivell de poble un procés d'esta participació amb una consulta popular que tots estaríem més sentiríem més democràtics encara, reconeixent que l'Ajuntament tenia la capacitat legal i legítima de fer-ho.
Bé, com tu ben bé has dit, Dami, el meu vot va ser a títol individual i personal, o això ho vaig deixar clar abans de fer la votació. I si no acceptaven la nostra esmena de fer la consulta participativa, doncs el meu vot seria un no rotund. Després, les declaracions que ha fet el senyor alcalde, Jordi Gassani, que dient que desnaturalitzar la moció del prepresentat, doncs la veritat, jo no les entenc. Jo no entenc des de cert punt que la gent del poble, la ciutadania del poble, se li pregunti una cosa i digui el que ho pensi, això és desnaturalitzar un fet. Vull dir, no ho entenc. Vull dir, el poble està per damunt dels que estem aquí assentats com a regidors i d'altres persones que van decidir en un moment donat agafar aquell carrer i canviar-li el nom. I jo me pregunto, per què aquell carrer i no un altre? o posar la Rambleta 1 d'octubre. És que tampoc no se'ns va demanar ni opinió a cap dels dos regidors de Plataforma Calera i de la manera que ens en vam enterar va ser absolutament... Bueno, no vull dir el nom perquè vull dir, no, ho deixo aquí, però no són maneres d'enterar-se dos regidors de Plataforma Calera que formen part d'un govern i que se li ha donat un vot per poder governar en un carrer. Això no són maneres. I aquesta confabulació per canviar este nom d'este carrer s'hagi fet via WhatsApp. Vull dir, jo això no ho puc tolerar. Vull dir, les coses se fan bé perquè s'han de fer bé. I si s'ha de canviar un carrer i posar-li 1 d'octubre o 23 de desembre, se fan bé. I es consulten gent, en gent que estigui al temari, gent que tingui una història. I tot justament un carrer que s'havia triat també de manera democràticament en tots els vots dels regidors en aquella època que es va triar que fos l'Avinguda de l'Ensenyament. Joan, és així o no?
S'ha justificat perquè el platge de l'organisme va fer una planificació.
Jo la veritat, trobo que...
Una miqueta de respecte amb això.
Jo trobo que vinc tota legislatura sentint, ens omplim la boca dient i constantment criticant el govern de Madrid que no ens deixa opinar, que no ens deixa votar, i aquí resulta que ara la veu del poble tampoc. A més, jo també puc dir que jo sé de molta gent independentista que aquesta decisió no ha agradat per a res, i més de la manera que s'ha fet. Vull dir que jo tinc la consciència molt tranquil·la, a mi m'és igual si és dia 1 d'octubre que 23 de desembre, però això no són maneres. Penso que tot se fa de pressa i corrents, corre, que falten 3 dies, perquè han passat 361 dies i tornem a ser 1 d'octubre. No, senyors. Vull dir, si això se fa bé, se fa en un temps prudencial, se fa una consulta, se consulta gent professional o històrics que tenim al poble i endavant. I si la majoria del poble diu que sí, pues sí. I si la majoria del poble diu que no, no. O potser tenien por que sortís que no. No ho sé. Jo ho deixo aquí. Jo el que sé és que vaig anar en un ple que ja se sabia que el nom canviaria. S'havia publicat a tot tipus de premsa, tant per internet com local com escrita. I la veritat, encara me pregunto què vaig anar a fer en aquell ple. I de fet vaig votar que no per esta manera d'obrar l'equip de govern. Juntament també amb el PDeCAT, vull dir, no sols l'equip que governa, sinó juntament amb el PDeCAT, que també ja estava tot donat i beneït d'antemà i de feia dies.
No creuen que en moments excepcionals, si creuen que són moments excepcionals, a vegades calen decisions excepcionals?
Doncs pues no. Aquesta manera no és manera de fer.
Jo et vaig dir una cosa. Faig una referència històrica. Mm? Saps què dia el lema del despotisme il·lustrat? Tot pel poble, però sense el poble. A veure, escolta, aquí, que jo sàpiga, només hi ha hagut una consulta popular que, sent jo alcalde, va ser els diners d'Enresa. I a vegades ens obrim la boca de que una consulta popular és important que es faci. Va haver una consulta popular per tirar les escoles velles en terra?
Cap.
Cap. I això la gent...
Cap.
Pues, ho va sentir malament.
La pitjor decisió jo que va prendre.
Som respectuosos en la decisió i és legítima, però crec que requerim per ser l'Avinguda Ensenyament, estem parlant no de qualsevol carrer, estem parlant de l'Avinguda Ensenyament, que allí va haver, i t'ho dic perquè jo vaig estar a l'Ajuntament, una planificació urbanística per a que els centres educatius estiguessin allí. I ara, de moment, se suprimeix l'Avinguda Ensenyament i es posa l'1 d'octubre, respectant l'esperit de l'1 d'octubre, respectant, i dues persones que van anar a votar. Sapient que aquell referèndum...
Les nostres famílies van anar a votar, tots.
Era il·legal. Tots. Per tant, podem parlar en autoritat moral. En autoritat moral. No, és que vosaltres no vau anar a votar i, per tant, no, vam anar a votar. Perquè la participació ciutadana la tenim per damunt de tot, aunque sapient que aquell referèndum no era legal. Per tant, tenim aquesta capacitat ètica i moral per poder dir el que estem dient ara. I, bueno, jo crec que això s'ha pogut parlar en temps... Un municipi ho va fer, ho va parlar en temps, i abans de l'1 d'octubre, perquè els calendaris estan marcats que l'1 d'octubre sempre cau cada any, si tenim vida doncs ho podem conviure, i això s'ha pogut pactar. El que passa que aquí, doncs, en temps així, doncs, sent respectuosos, doncs, a vegades se dona ja per fer tot i ja està, però no. Crec que hem de tindre un sentit ètic de fer les coses millor i respectant sempre la decisió que es va prendre, que és legítima, però també respectuosos en l'opinió de la gent, que a vegades Tot pel poble, però sense el poble, no? Vull dir,
no interessa.
D'això, doncs, evidentment, no mos va agradar molt, però ho acceptem democràticament, ho acceptem, i per això vam posar esta esmena parcial, que no era discutir res de lo que es posava, sinó afegir-la, no?
Més enllà del tema del 1 d'octubre, d'aquesta vinguda de l'1 d'octubre, de la commemoració del referèndum, també es va commemorar fa justament pocs dies el primer any de la presó dels Jordis, dels líders de l'ANC i d'Òmnium Cultural, amb mobilitzacions també al carrer, amb reclamacions. Hi ha més moviment polític, evidentment, però sobre aquest aniversari, clar, també vindrà doncs una tardor i un hivern de commemoracions, no? o de dates al calendari. Què en pensen de tot plegat?
A veure, jo ens vam posicionar a nivell individual de que no compartíem la decisió del jutge d'empresonar-los. A partir d'aquí, nosaltres estem en contra que aquesta gent estigui empresonada, on que sigui de caràcter provisional, quan hi ha gent que han robat i van pel carrer. Gent de Convergència que va pel carrer pel cas Palau, que encara no han ingressat a presó, i gent del Partit Popular que en el tema Madrid i València concretament, pues, han robat. I aquí l'únic que ha anat a presó ha sigut el tresorer, i cap polític ha anat a presó. Per tant, havent coses que són més, i a més demostrades, de que s'han robat, pues, encara van pel carrer. Aquesta gent, jo crec, nosaltres pensem que van defensar unes idees polítiques i considerem que podien haver càrrecs, però la llibertat la tenen que tindre en la seva casa, i això ja ens vam posicionar. Que ho celebrin cada any, bé, ho entenc perfectament, i el meu suport moral, que les famílies ho estan passant molt malament, això nosaltres ens fem càrrec, i per tant, pues, que commemorien el que tenien que commemorar, però aquesta gent no tenia que haver fet ni presó provisional, sinó en càrrecs, perquè van tenir una responsabilitat, però estan a la seva casa. Això ja ens vam posicionar en aquest aspecte. El que penso...
També digui que plataforma, vam dir que temes identitaris no i posaven, independentistes...
Però amb aquest tema, personalment, mos vam mullar.
Cada un se reservava el molt seu bé. Dret a opinar si eren presos polítics o polítics presos, sí. Però
per
bueno...
Per tant, mos vam posicionar de que hi ha que ser respectuós o que no compartissis una decisió del jutge. I el que estic a fer, pues, bueno, pues, governar el país, governar el país perquè...
Sí, perquè és que portem anys que no governem.
Vull dir, jo penso que és el que estic a fer és governar, governar. Hi ha llistes d'espera, hi ha escoles encara en caragoles, van aplaçar els concursos per a fer oposicions i encara no s'han fet. Vull dir, és governar, sense renunciar a les idees però hi ha que governar el país. I els ajuntaments se nota això també, que trobem a faltar, pues, un govern més pel tema, te vaig dir una cosa, vull dir, i aquí a casa nostra, a Cala ho hem viscut, no? Gent sense tutela que han vingut aquí i que no té capacitat la Generalitat de poder adreçar-los en llocs, en residències concretes, no? Ha hagut una sobredimensió de menors sense tutela, que això, pues, és deplorable que siguin dormint en dependències policials, no? I això és el que és el dia a dia, i això és el que noto a faltar de que ens falta el govern, i que un Parlament fa ja 3 mesos que no s'hagi reunit per legislar, perquè el Parlament està per legislar.
Inactiu.
Ens queden pocs minuts i volem tocar temes turístics. Hem viscut aquestes darreres setmanes les jornades astronòmiques de la Rossejat i del Peix de Llotja, amb la Diada de la Rossejat com a data clau, data simbòlica. Bueno, quina valoració en fan també d'aquestes jornades astronòmiques?
Bé, vaig tindre l'honor aquest any d'anar jo com a jurat, perquè Plataforma sempre havíem enviat algun representant, ja que pensem, pues, que també és una de les coses que podem participar la gent que també anava dins la Plataforma Calera, ja que nosaltres els regidors, pues, tenim a vegades moltes més obligacions en actes, i amb aquest acte, pues, en concret podíem enviar sempre a una persona vinculada a Plataforma Calera, però aquest any, pues, vaig decidir anar jo, i la veritat va estar bé, va estar de nivell, n'hi han de molt bons, n'hi han de no tan bons, però bueno, jo l'únic que trobo, i ja vaig dir l'any passat i ho recalcaré aquest any, és fer-ho dissabte a la tarda. Trobo que no està No és molt apropiat, diríem. Jo ho faria un diumenge al matí o un dissabte al matí, aportaria també molta més gent i sobretot perquè anem cara a la tardor i el temps s'escurça. Vull dir que la primera tanda de que vam fer l'arrossejat ho vam fer en llum de dia i la segona pues, ja era quasi de nit. Jo no sé per què no es canvia o per quins motius, ja parlaré amb el regidor o en lo responsable perquè des de l'àrea doncs, de turisme perquè no es canvia, però vaja, jo trobo que aportaria molta més gent i activitat al poble que no una tarda que comença a les 5 de la tarda i a les 9 de la nit s'acaba. Simplement començant a les 11 del dematí, doncs, la gent potser a la millor passaria ja, diguem, tot el dia. Mm. També tinc que dir que el pop que va fer el pòsit estava molt bo, se mos va servir unes tapes també al jurat i bueno, a veure, mos ho van passar molt bé perquè al fin i al cap pues, vas a disfrutar i a tastar el menjar, la gastronomia calera, no? Un bon plat d'arrossejat.
Sí, sens dubte, eh? I perdoneu-me, per això és al migdia, parlar d'arrossejat i parlar de polvo a mi ja m'entra gana, no sé si a vostès també. Acabem parlant de viles marineres. L'Agència sí. Catalana de Turisme ha posat en marxa doncs bé, aquest nou distintiu, aquesta nova marca i que doncs, ara doncs, els municipis interessats o possibles candidats a poder-hi formar-hi part doncs, ja poden presentar o aviat començaran sí. a presentar les seues candidatures, entre els quals l'Ametlla de Mar, que sí. si pensem en Vila Marinera, Poble Mariner, la Cala em sembla que no pot
home,
fallar.
Jo crec que mos endurem la palma, no? Perquè vull dir, tenim port pesquer, tenim tradició marinera, tenim, o sigui, plats típics, com ara hem parlat de l'arrossejar, l'enfideuat, vull dir, vaja, jo crec que podrem accedir a aquest segell, no?, que és de qualitat i que suposo que, bueno, vull pensar, no?, que ens portarà, pues, un turisme i uns ingressos al poble que sempre van bé.
Esperem que sí, que aquest segell també ens ajudi doncs, a refermar doncs, la nostra identitat, la nostra marca pròpia i que també es pugui exportar a la resta del país, internacionalment també, evidentment, sí. Parlant. Hem fet un repàs a l'actualitat del municipi. Ens retrobarem el pròxim mes de novembre, doncs ja pendents també, no sé si hi haurà algun entremig, algun plenari o no, perquè doncs veurem si aquesta modificació de pressupost o no, si s'acaba fent, perquè a més doncs també segurament el pròxim ple doncs ja haurà de passar els comptes del 2019 i per tant doncs tindrem també bastants de temes i aportacions també que pugui fer Plataforma Calera en els números de l'Ajuntament, així com d'altres propostes que puguin aparèixer en els pròxims dies aquí a l'Ametlla de Mar. Regidor Joan Font, Gemma Margalef, els agraïm com sempre que ens hagin acompanyat en aquest temps de portaveus. Que passin un bon dia. Moltes gràcies.
Gràcies.
Bon dia. Gràcies.